ràdio quedeu acompanyats del programa Som Balears.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Bon vespre, vos continuem parlant dels orígens del nostre esport. Recordeu que la setmana passada vos vàrem parlar dels gimnasis higiènics i de l'arribada d'Adolfo Revuelta, que seria un personatge clau en el naixement del futbol, del fotball, que inicialment es deia a la nostra illa. Avui vos parlarem de l'origen i de l'eclosió, l'esplendor, de la primera gran instal·lació esportiva de Mallorca. La primera de totes, cronològicament parlant, va ser el velòdrom de Son Espanyola, però la gran instal·lació esportiva, que va durar molt d'anys, arbonivava morts dissortadament de dins, on vàrem viure, jo no, perquè no hi ha encara anat, però allà on se va viure, la societat mallorquina va viure amb verdaderes fites, va ser la voltadora del velòdrom de Tirador. Encara per veure les runes de Tirador, en el centre de ciutat, de vora el Club Militar Esfortí, però el dia 10 d'agost de 1903 se va inaugurar, just un any després de que s'enderrocassin les murades de ciutat, la que va ser la més gloriosa instal·lació i la que durant de molt d'anys va ser el millor velòdrom de tot Espanya. Mos parlarem avui del naixement i de l'eclosió de Tirador. Les 10 i 5 minuts. Benvinguts.
A IB3 Ràdio comença Som Balears. Amb Tomeu Maura.
Cent pessetes per els guanyadors. Era el premi que esperava dia 10 d'agost de 1903. Pere Fullana, bon vespre.
Hola, bon vespre.
A sortir de Satsús de Velòdrom de Tirador. Tirador que jo crec que l'hem d'analitzar avui des de, no només escaire d'una gran instal·lació esportiva que va ser la primera gran instal·lació esportiva que va ser, sinó també d'allò que va suposar a una Palma que s'obria, que feia un any que s'havien abocat les murades i que també aquell aquí en els centres se va inaugurar el Gran Hotel que passava per ser la primera gran instal·lació turística, no només a Mallorca, sinó també a tot Espanya. De fet, va ser la primera instal·lació turística que disposava del seu propi ascensor.
Sí, sí, hem de pensar com era Palma fins a aquest moment, fins a l'any 1901-2, no? Una ciutat medieval, i quan a partir de 1902 passa a ser una ciutat moderna, oberta, amb unes perspectives enormes, amb una gran capacitat, amb una gran energia. Jo crec que ens hem d'imaginar Palma com una ciutat molt dinàmica i que, de fet, en molt poc temps se fan inversions que només societats molt potents i societats que tenen molt de capital són capaços de fer. I si ara només que transitem per tota la zona, diguem-ne, de l'Eixample, la zona de les avingudes, però per citar un exemple, tota aquella àrea que hi ha, que ara la conforma tota l'àrea de la Riera, de l'Institut Ramon Llull fins a l'Occentí Lluís Sitjà, tota aquesta franja, això se va habilitar per instal·lacions esportives i socials i educatives, i això només ho feien aquelles ciutats molt, molt, molt modernes, no?
Efectivament, vos parlarem avui de Tirador. Damià Tomàs, bon vespre.
Molt bon vespre.
He estat un parell de setmanes de fora de vacances.
Sí, bé, he estat de vacances, he anat a escoleta, encara no l'he examinat, però bé, ha hagut un pot de tot.
Que va ser passat, aquest darrer dia ha estat a Roma i has pogut comprovar de primera mà, i m'ha sortit una miqueta del tema, però és que crec que molt interès a tots, a una gran ciutat, la psicosi terrorista que també hi ha, no?
Bé, en Roma, i si t'endinses cap en el sud, te trobes que tenen un codi molt especial, aquesta gent, no sé conduir, són un poc especials.
Sí, ho sé.
Però també, evidentment, quan dona caçar de tot el món s'escapa, diuen, no? I allà han rebut amenaces fermes terroristes, ja sigui de vores Coliseu o ja sigui pel Vaticà, i jo casualment divendres a vespre sopava davant la plaça Venècia, que hi ha el que els diuen la màquina d'escriure, que està a cavall entre el Vaticà i el Coliseu, i un moment d'anar vaig sortint al carrer perquè estava cansat de sentir sirenes i policies i tal, i el moment que veia una foto amb exposició es fa una màquina d'escriure, llavors es toma tot en el soldat desconegut i tal. Me va espanyar la foto, una tanqueta que passava ben carregada de soldats i ben equipada.
Jo me fa por, Pere, pensar que pugui passar una ciutat com Roma, que està farcida de monuments. Jo he tingut el privilegi, ara ja un privilegi irrepetible, d'haver visitat Palmira a Síria, una ciutat romana antiga increïble, fantàstica. L'han derruïda. Si han estat capaços de derruir una cosa seva com Palmira, que no serien capaços de fer una ciutat com Roma o qualsevol altre indret del món, fa por pensar que pugui, que mos pugui dur això.
Bueno, jo crec que tots estem un poc amb aquesta sensació i sense saber molt bé, és a dir, sense saber quins són els codis que estan fent moure el món.
A bon estar la ratxa.
Dir, més que res, jo crec que la incertesa que està produint tot allò que està succeint és, per una banda, tenim un excés d'informació i per altra banda tenim un excés d'interrogants. És a dir, per una part molta informació i per altra no acabant d'entendre el raonament. Nosaltres tenim una lògica el món com estava i en aquest moment s'està rompent i però ja hi ha coses que va a venir. Dir, tot el que està passant a Síria des de fa 3 mesos en el tema dels refugiats, hi ha hagut tot un moviment a Europa poc normal i que no hem acabat d'assimilar. No sabem per què ara sí, en el moment en què tot això s'ha produït, perquè el moment de tota aquesta situació, i després no sabem quins moviments hi ha a nivell de macropolítica a nivell internacional, sobretot les relacions amb l'Assad i la relació de poder. Sobretot ja aquí algú està dient que en realitat el que hi ha és la polarització per una banda Xina, Rússia, la Unió Europea, i que hi ha una nova entesa a nivell mundial, i per tant tot això, papes, això són especulacions que Aràbia Saudí.
A Déu gràcies, aquest país ha estat lliure sempre en gran guerra, si Déu vulgui que continuï així.
No, jo només volia fer-vos una reflexió. Sembla que tornem un poc a les arrels dels antics clàssics. Vos recordeu del famós cavall de Troia? Com entrar a la ciutat?
Sí, sí.
I d'alguna manera jo crec que s'està reproduint.
Pot ser una interpretació, però jo crec que el tema, el que més... Aquí hi ha un problema que té Europa i que no tenen altres societats, i és que en el final el món està fet encara ara i està construït perquè hi hagi fronteres. Quan després un continent decideix funcionar sense fronteres físiques, tot això, sense haver creat una estructura, unes fronteres alternatives de control, és quan tot això se te desborda. Aquí hi ha hagut...
I en cultures tan diferents entre un lloc i l'altre.
Efectivament. Però estàvem avançats a funcionar, i nosaltres, m'ha dit, la nostra cultura hegemònica funciona amb un document nacional d'identitat, amb un passaport, i mos pareix normal funcionar, i fins i tot mos sona estrany travessar fronteres i que no hi hagi...
Sense cap control.
I sense aquest tipus de control. Aleshores, tot això... ho estan veient, és a dir, ho està patint Itàlia des de fa temps, ara han passat per Grècia, ara han passat per Turquia, ho estan veient a l'estat de Gibraltar. Hi ha una situació d'emergència global, que a més això se tradueix i un negoci d'armament i un negoci bèl·lic que jo crec que això és el més preocupant, el nivell de sofisticació que
desarmament, sí.
Desarmament.
I allò que és capaç d'arribar a aquest armament, malament no pensar-ho. Anem a parlar d'història, anem a parlar d'esports, anem a parlar de tirador i anem a parlar de carrers, si arribem avui en els carrers, així com en
vespre. Jo ja no... És el sumari, ja ho dic, si Déu vol i Maria, avui hi haurà carrers.
I doncs van endavant, les 10 i 13 minuts, i aquest serà el nostre sumari que vos proposam per al programa d'avui.
Programa número número 85 de Som Balears, i amb aquest ja són 3 dedicat a l'esport de les Illes. Jo ja estic rebentat, però faré un darrer esforç, perquè avui xerrarem de com un esport, el ciclisme, va ser el gran impulsor d'un altre, es fot bau. I li donarem la importància que se mereixen a dos homes, Gaspar Monet i Josep Oliver Bauçà. El segon es podria dir que és el que en Churchill va dir de Rússia. És un misteri dins un enigma. I crec que una persona d'aquest estudi qualque dia mos il·luminarà. Eh, Tomeu? Però si no basta, tenim en Pere Fullana, que ho sap tot, tot i tot, però de tot, eh? Avui, les Illes Germanes van de segones parts. En Joan Pons en la segona part de Vida i Miracles d'en Joan Gur. I la Gemma Càrdenas en la segona part dels orígens del futbol a les Pitiuses, concretament als pobles. Avui crec que sí, que si Déu vol i Maria hi haurà que res, però mai se sap, perquè aquí, quan mos posam a xerrar d'esports, mos poden donar les tantes. Comença Som Balears.
Ja sabeu que podeu participar en nosaltres mitjançant les nostres xarxes socials.
El nostre compte de Twitter és @sombalears. El compte de correu electrònic és sombalears@ib3radio.com. I el hashtag d'avui és el mateix de les dues darreres setmanes. Inicis de l'esport.
Per què vols dir en Xisco que les voltadores varen donar primer origen al ciclisme i després en el fotball? Perquè dins aquestes voltadores és on se varen jugar els primers partits, diguéssim que oficials, de la història de Balears, dia 1 de gener de 1903, dins la voltadora de Son Espanyolet, se va disputar el primer encontre des que tenim coneixement entre l'Espanya, fundada per Pep Oliver Bolsà, i una selecció de jugadors catalans. I de tirador s'habilitaria un petit camp de futbol al mig de la voltadora, on naixeria un històric del nostre futbol primigènit, del nostre futbol prehistòric, el Veloz Sport. Les 10 i 16 minuts, mos hi posam a parlar de tirador. I tenim en alta espera una persona que tu coneixes molt bé i que és una autèntica autoritat per parlar de ti, no només de tirador, sinó també de l'esport primigeni mallorquí balear.
Manel García, que bueno, ja he tingut el gust de col·laborar amb ell, o de prendre molt d'ell, perquè hem anat fent algunes coses junts aquest darrer temps, i la veritat és que és d'aquests joves que viuen per la recerca i sobretot per la investigació, i realment en Manel té una base de dades de temes, jo no sé si semblant de la teva,
molt superior a la meva.
No, la teva és molt bona, i quan cerquis qualsevol cosa sempre te remet a tot a infinitat de... has publicat tantes coses i tantes de penjades, però ell sí que té personalment un arsenal d'informació que ha aconseguit buidant els mitjans, perquè fa una feina molt de formigueta, i realment és admirable. I el que ha publicat tant del Balears com ara el que té en vies de publicació d'aquesta història dels inicis de futbol són realment interessants.
Manel, bon vespre.
Bon vespre.
I gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Dia 4 de desembre de 1898 se va posar la primera pedra de tirador. Què suposava? Jo ho comentava abans amb en Pere. Què suposava en aquella Mallorca de 1900, un any després de l'esbocament de les murades, una instal·lació com a tirador que va arribar a ser el millor velòdrom d'Espanya?
Home, suposava, en certa manera, l'ingrés a la modernitat, la connexió amb Europa, perquè el ciclisme ja feia unes... potser aproximadament uns 20 anys, aproximadament 20-25, que havia arribat a Mallorca, però havia arribat d'una manera molt puntual, com a pràctica d'uns quants excèntrics, anomenats esportmans d'aquell moment, i a poc a poc anava arrelant com a pràctica competitiva, d'una manera molt cíclica, amb alts i baixos, amb pistes que apareixien i desapareixien als pocs anys, tal com eren les constàncies aquestes a la dècada dels 90, I el velòdrom aquest va néixer, jo crec que amb voluntat de solidesa i de perdurabilitat, perquè és una obra que 110 anys després d'haver ser construït encara continua en peus, més de 40 anys sense usar-se, sense cap manteniment, no ha patit cap reforma en profunditat. Això dona idea a la seva solidesa, perquè no ha caigut res, ni els parals, ni la tribuna, ni les grades, està tot, és pràcticament com si fos una obra de l'antic imperi romà, que dura segles i segles. Jo crec que en certa manera la van construir amb aquesta voluntat de perdurabilitat, que aguantés dècades, i fins així ha estat.
De fet, ara hi ha un projecte que m'apareix molt interessant d'intentar habilitar una pista de latirma d'intirador per de qualque manera respetar l'esperit d'allò que ha estat la gran, primera gran instal·lació de la nostra comunitat autònoma, que, quan diu en Manel, va durar fins quin any, Manel? Fins quin any va haver competició allà?
Va haver fins abril, ara no recordo exactament, però fins març o abril de 1973, que va ser tancada per ordre del governador civil, però deien que la pista estava en molt mal estat i realment el manteniment no era el que calia. També el Palau d'Esport no gaudia de mitjans econòmics per modernitzar-la i tard o d'hora havia de passar.
Són 70 anys de funcionament, Pere. Lluís Sitjà, hem parlat tant de Lluís Sitjà, de 1945 a 1999, són 54 anys, i aquí estem parlant de 70 anys,
No, i que eren els anys, començament dels 70 i final dels 60, sobretot, que Mallorca s'estava construint molt, i que jo suposo que hi va haver també interès en que modernitzar aquesta pista. El ciclisme funcionava molt bé, hi havia ciclistes molt competitius, encara funcionava molt bé tot el que eren la modalitat que havia fet triomfar Timoner. D'alguna manera continuar sense senyera la bandera de pensar en diferents corredors. Jo era el moment d'en Toni Cerdà, per exemple, els anys 70, però clar, Campos no feia la voltadora de Campos, no era bona per competir, no hi havia alternativa, i suposo que hi havia pressió per Palma fer una voltadora nova, però clar, ja no se podia fer en el mateix sentit, i aleshores va ser quan per part governativa i arran d'això en André Oliver va fer la voltadora del Gaida, no? I avui ja és una qüestió que he parlat en diverses ocasions amb en Manel, estructuralment està millor el tirador que el que se va fer per substituir i com a alternativa tirador, perquè els materials realment dels anys 70 eren d'una molt baixa qualitat de vores que tenien a començament de segle, i això és una qüestió que fa pensar.
Efectivament. Manel, tirador era la casa del Velocesport. El Velocesport ha tingut diferents ubicacions, el seu lloc social, un d'ells allà on ara mateix és en Esborn, allà on ara ocupa van de Santander, van Bilbao, allà està Velocesport. I el Velocesport, Manel, va ser durant molts anys, fins a arribar a Alfonso XIII, l'autèntic dominador de l'esport a Mallorca, no?
I de fet, quan es va fundar l'Alfons XIII, podria dir-se que el Velocesport Balear era la societat esportiva més potent dels Balears, i a més estava en el seu punt més àlgid, perquè en aquell moment s'havia convertit en una institució pràcticament poliesportiva. Originalment va ser fundada pel ciclisme, en aquell moment ja estava visquent el seu màxim esplendor, perquè els campionats de velocitat i de mig fons d'Espanya ja es feien allà, gairebé sempre no es feien a Madrid o Barcelona, es feien a Palma i tothom es traslladava a Mallorca, però és que també tenien seccions de futbol, que llavors també estava visquent un ple auge, també de colombofília, de bolos, de tennis, és a dir, a més també acabaven d'absorbir un antic cercle de belles arts, no l'actual, sinó un altre que funcionava a la dècada dels anys 10, per tant era una societat potentíssima. En aquell moment era, es podia dir que era com el Barça o el Madrid, en certa manera,
sí.
A nivell de la silla. I clar, quan va néixer l'Alfons XIII, clar, aquí va haver un moment de col·lisió d'interessos, perquè el Velocesport va es va oblidar de fer una cosa important, que és donar-li la rellevància que necessitava el futbol. Mai es va plantejar construir un terreny de joc amb les mesures reglamentàries, ni donar-li una entitat més enllà d'una secció més del club.
Hi va haver una trobada molt forta en aquella època en les directives, perquè clar, l'idea original d'Adolfo Vázquez Umasqué era integrar en el Veloz Sport dins aquesta associació primigènia de clubs, i de fet se va arribar a firmar un acord amb el Veloz Sport, després se'n torna enrere, perquè evidentment era una societat nascuda pel ciclisme i no varen tenir l'intel·ligència i bastament com per donar-se'n de la rellevància que anava a adquirir el futbol. Tal volta, Manel, no sé com hagués canviat la història, si ho hagués donat aquesta passa, tal volta actualment encara existiria el Veloz Sport.
Segurament, bé, això és fer història ficció, però potser en aquell moment ara no estaríem parlant del Mallorca, sinó del Sport, com a principal club de les Balears, podria ser. En certa manera va ser un error tàctic per part del Veloz, que va pensar que tenia més força de la que realment tenien. I a més, ja feia pràcticament des de l'arribada del futbol a Mallorca, a principis de 1903, havien estat l'entitat futbolística més important, però això no vol dir que la cuidessin adequadament. En certa manera, tenien una mena de monopol, però no li donaven la volada adequada. No es van preocupar per federar-se, perquè tenia el terreny reglamentari, per fer una preparació específica, per fomentar que cresquessin altres clubs. Sortien de tant en tant, però eren clubs d'amics que al cap d'un unes setmanes, uns mesos, es desfeien. Feia 13 anys que no estaven donant l'impuls que la península ja tenia. En canvi, Adolfo Vázquez va arribar a fora, tenia una altra mentalitat, tenia altres projectes, era ambiciós, tenia molt bona vista i va veure de seguida que el Veloz tenia uns patrons massa antics i potser massa egoistes també. I per això jo crec que amb bon criteri va decidir que en lloc de fer una federació de clubs com inicialment va planejar, que era millor fer un club de futbol a una visió moderna, que justament d'aquí i des de llavors, pràcticament des de fa 100 anys, ha arribat fins ara.
Efectivament. Manel, t'esperes que un moment, si t'apareix, et critiqui una estoneta més, sí. Perquè la segona part vull que mos parlis de la història negra de tirador, perquè hi ha hagut ciclistes que han perdut la vida a les peraltes de tirador.
Efectivament.
I m'apareix que són 4 en total els que van perdre la vida. De fet, hi ha una placa que reflecteix el moment de la seva mort allà. Són herois del nostre esport. Vull que m'ho conti d'aquí una estona amb Manel García, que com veus és una autèntica autoritat, Pere, en quant a tirador i en quant a la prehistòria del nostre esport.
No, i m'alegra molt ara sentir-lo, perquè m'adona goig, sobretot amb aquesta naturalitat en què maneja tota aquesta informació. Però és cert, i a més, també és bo, i vull felicitar en Manel per aquesta campanya que ha duit a terme aquest darrer temps, precisament per salvar tirador i protegir-lo, i que l'Ajuntament de Palma, felicitar en Manel, perquè en aquest moment tot això que s'està plantejant precisament per defensar aquest patrimoni de l'esport, i que se conservi i que se posi...
Ho intentam.
No.
Manel, de quina estona t'ha crit? Una ferrada.
Perfecte, gràcies.
Manel ha tingut un bon professor, de totes maneres, eh?
Bueno, jo he après molt d'ell. Jo el vaig conèixer casualment, perquè justament, clar, jo professionalment faig de professor d'història de l'educació, i ell és doctor en història de l'educació, i aleshores en una ocasió cercava informació i ell vivia a Palma perquè estava fent de professor, havia vingut com a interí, i un dia parlant amb ell li dic: és que hi ha un personatge que ja m'agradaria conèixer, si me diu, som jo. Fent un cafè amb ell, ja ho pensava. I clar, me va sorprendre tant, me va crear tanta ternura veure aquell lot que era com indefens i innocent i tant.
Clar, ara vos aprofitau perquè ha penjat. Indefens, tal, ara quan torni a entrar a veure.
No, però és tan bona persona que te fa, que te genera aquesta
empatia. Sí, jo puc fer un poquet de feina amb ell també, i és bona persona, bon element, i és molt ben informat.
Ho arreglen,
ara arregleu, exacte.
No.
Perquè sabeu que no vos coiràs tele.
Bona publicitat i bon anar, mare, als pitius de Menorca, que ja m'ho esperen allà.
IB3 Ràdio. Som Balears. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Palma acull el 25 de novembre el Fòrum Jurídic Reptes Actuals en la Defensa Judicial de l'Usuari de Serveis Bancaris. Missers, economistes i experts juristes analitzaran temes com els registres de morosos, les hipoteques multidivisa o la clàusula del sòl. Dia 25 de novembre, a les 5 de l'hora baixa a Can Campaner, Fòrum Jurídic organitzat per Aus Bank. Entrada gratuïta. Inscripció al 971 71 72 79.
Arribarà novembre, s'obriran les botes i el bon vi tornarà a ratxar. 13a Festa del Vino Vell a Santa Maria del Camí. Aquest dissabte Santa Maria celebra la nova anyada, amb visites als cellers, música, menjar i molt de vi. Vine a tastar el nostre vi. Més informació al web ajsantamariadelcamí.net. Santa Maria del Camí, per moltes raons.
Molt bon dia, benvinguts en aquesta nova edició de Zona Mixta.
Ahir el Mallorca va guanyar. I com no, Rafael Nadal, que ha debutat a l'Oberta d'Austràlia. És un dia de reaccions, és un dia d'opinió, és un dia de debat i d'anàlisi. A la meva esquerra, Miquel Àngel Tous, en el Miqui, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, com estàs?
Jaume Ginar,
com anem? Bon dia.
Polo Ramon, bon dia.
Jani Baljacoba, bon dia.
Albert Sales.
No, bon dia, com estàs?
Però feim-nos un pot de cas. Feu el que vulgueu, però no ho fiqueu en lloc, que demà amb prudència.
Zona Mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia, amb Alejandro Jurado. A IB3 Ràdio, som balears, amb Tomeu Maura.
Són les 10 i mitja, on anem a ses pitiuses. Gemma, bon vespre.
Bon vespre.
Però vas començar a parlar la setmana passada dels incis del futbol pitius. Què m'has de contar avui?
Doncs sí, doncs avui continuarem una mica aquesta història i vos relataré de manera breu la història del futbol en els diferents municipis de Silla d'Ells i Formentera. Començarem per Sant Eulari, durant l'any 20 es jugava de manera informal partits amistosos amb altres equips del poble, fins que el 19 de maig del 35 s'inaugura el local social del Consell de la Penya Esportiva Sant Eulari. L'octubre de 1942 la penya va tornar després de la Guerra Civil com a penya esportiva d'educació i descans. I en el 49, amb motiu del nou condicionament dels camps de les taques, la penya disputarà un partit contra el Pulmany, el primer. L'any següent quedarà campió insular i el 1960 es programarà campió de la Lliga Insular. El 1970 s'inaugurarà el camp municipal d'esports de Sant Eulari i en aquella dècada la penya aconseguí ascens a tercera divisió, amb Polo Gauder com a entrenador i en Joan Marí Juan com a president. La penya encara avui en dia continua i els habitants de Sant Eulari estan molt units a la seva causa i al seu equip. Després continuem amb un altre poble, en Sant Rafel. El club de futbol Sant Rafel es va iniciar el 1967-68, s'etapa com a membre de la federació sota la presidència d'en Joan Plenestur. El club ha militat durant diverses temporades de tercera divisió i s'ha representat regional i cal esmentar que, per exemple, en Antoni Araví es va formar a les files d'aquest equip. Després continuem en el municipi de Sant Antoni. A la dècada dels anys 20 del segle XX va néixer el Pulmany, que comença a jugar de manera precària un camp assentat al poble i aviat passarà un altre camp vora de la zona de les Coves Blanques. Fins en els 28 no van tenir un camp propi. Aquest equip també segueix en actiu. A començaments de l'any 80 van tenir lloc dos enfrontaments en el campionat de la Copa de la Lliga amb dos equips de primera divisió, amb el Rayo Vallecano i un altre en 1983 amb l'Atlético de Madrid, amb el qual van empatar a dos a Sant Antoni i va perdre després 3-1 en el Vicente Calderón. I a Formentera, per altra banda, destacar que el futbol s'inicia en el voltant dels anys 1930, de la mà del telegrafista Pío Comensana. Al llarg dels anys 40, el metge Ramon Roca organitza una lliga interpobles entre els diferents equips de futbol que tindria a Formentera, que seria Samol, Sant Ferran, Sant Francesc i Sa Sabina, i paral·lelament una secció d'aquests equips disputaria partits de caràcter amistós amb equips d'Eivissa. Una nova embracinada es produiria l'any del 1964, quan Josep Costa Guas, com a mossèn de Sant Francesc, va fundar el club de l'Hospital de Valvila, i en definitiva aquestes serien els inicis de futbol a les Pitiüses, i amb els temes noms d'equips han anat variant, però l'afició en aquest esport és molt grossa a les Illes Menors.
I desitjant, Menci, qualque dia les Illes Menors tenim un equip a segona divisió com a mínim que s'ho mereixi, vagi s'ho mereixi.
Ojalà.
Gemma, una ferrada.
Bon vespre.
Tampoc n'hi ha hagut cap mai de Menorquí a segona divisió A, sí, a segona divisió B. L'Eivissa i l'Esporting Menor sí que han jugat a segona divisió B, però un menorquí, com en parlava en Joan la setmana passada, començava a parlar, va arribar a lo més alt del futbol espanyol. Estem parlant de Nito Bagur. Joan, bon vespre.
Bon vespre, Tomeu.
Què mos pot contar més avui?
I així com la setmana passada van destacar sobretot els inicis, humils inicis de Menorca de Nito Bagur, i la primera etapa, que va ser més llarga, de Nito a la Real, a la Real Sociedad del 47 en el 59, on recordam l'anècdota més interessant, per dir-ho d'alguna manera, que va ser el fet de disputar 203 partits a la Real, aconseguint un altre dels rècords que té Nito, o que tenien Nito, el Celsia, que és de històries de primera, que va ser el porter no basc que més ha jugat amb el conjunt d'Onostiarra. Però avui ens centrem sobretot en la darrera etapa d'en Bagur, que va ser del Real Madrid, no? Com van dir la setmana passada, el seu rècord, per exemple, en el Real Madrid és, entre tants, de ser el jugador, amb més edat en debutar amb el Madrid. O sigui, és més vell en debutar amb el Madrid. Per tant, aquesta cita només va ser superada el 2006 per en Fabio Cannavaro i es va mantenir durant 40 anys sense que qualcú debutàs amb més edat que ni tot algú en el Real Madrid, no? I després el 2007, una altra vegada, sí que en Dudek, amb 34 anys, va superar aquest rècord una altra vegada. Avui, per acabar aquestes petites saga, no, que hem fet de la història de Nito Bagur, la llegenda de futbol menorquí, destacam, entre segur que moltíssimes més anècdotes, anem a plantar les quatre. La primera, quina devia ser l'oferta i la fórmula que el Futbol Club Barcelona va oferir en Nito Bagur, perquè en Nito el rechaçàs i finalment se n'anàs a la Real Sociedad. La segona, és cert que a la final de la quinta Copa d'Europa consecutiva, aquesta és molt bona, que va guanyar el Madrid, a la de Glasgow de 1960, en Bagur, que va ser suplent, en veure la victòria de 7-3 del Madrid damunt del Frankfurt, va demanar en diverses ocasions al míster, en Miguel Muñoz, que el tragués a jugar a la final, una cosa que no sabem, però la qüestió és que en Domínguez, per desgràcia nostra, va ser el porter que va jugar tota la final, no? Però mai sabrem si aquesta de sona, aquesta anècdota també és una llegenda o no. La tercera, deu saber que a la primera temporada en la Real Sociedad, Nito Bagur va ser cedit en el Real Irún perquè s'acostumés en el canvi dels camps de terra d'on venia ell, de Menorca, en el césped natural de la península, i ja per acabar la anècdota, és cert que Nito Bagur no va arribar a debutar en la selecció espanyola, perquè, segons les discursos oficials, que sí, em preia una foto molt curiosa de la selecció espanyola a Estambul, el partit de Turquia contra Espanya, classificatori per el Mundial de Suïssa del 1954, on en Nito surt en els fons inicial. I no hi ha més jugadors de suplents, que diguem, no? No hi ha 25 jugadors, però tant hi ha 11 o 12, ara no me'n recordo exactament. I aquí tenim la darrera anècdota, no? Que diguem, que aquí tenim el dubte de que en teoria oficialment saben que no va debutar, però no saben què va passar exactament amb aquesta foto on surt en Nito en Turquia contra Espanya. En definitiva, tantes anècdotes que algunes ja s'han fet mítiques per menorquins, però no és d'estranyar que per això mateix recordem en Nito com la llegenda de futbol menorquí.
Aquesta eliminatòria és una de les grans, dels grans fracassos de la història del futbol espanyol, aquella eliminatòria contra Turquia. Perquè Espanya tenia una grandíssima selecció en aquest Mundial de Suïssa 54 i va quedar de fora, sorprenentament va quedar de fora en aquesta eliminatòria contra Turquia, que se va haver de resoldre per sort, perquè un atlotat va treure un paperet perquè els dos equips van guanyar un partit a cada camp i se va resoldre perquè un atlotat italià va treure un paperet i va tocar a Turquia, que va ser qui va anar al Mundial 54 de Suïssa. Gràcies, Joan.
Sí, s'ho si hagués jugat en nit o no haguera passat.
Segurament no. Bona Ferrari, bon vespre.
Gràcies, Tomeu.
Bona publicitat i continuem parlant dels inicis del nostre esport, continuem parlant de tirador, tornarem connectant amb en Manel perquè mos conti la història negra de tirador.
Som Balears, IB3 Ràdio.
La campaña de vacunación de la gripe ya está en marcha. Por responsabilidad, si eres personal sanitario, mayor de 65 años, enfermo crónico, estás embarazada o trabajas en servicios esenciales, vacúnate. Con la prevención, tú ganas. Consulta a tu médico o llama al 061. Gobierno de las Islas Baleares.
Vuelves a casa después de un verano de trabajo en Mallorca. Balearia, Halcón Viajes y Viajes Ecuador te lo ponen fácil. Precios increíbles y especiales para ti. Consulta nuestras tarifas especiales. Palma Península para pasajero y coche. Reserva ya tu plaza con Balearia en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
IB3 Radio. The Wines and Two.
IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, som Balears, amb Tomeu Maura.
Tornem recuperant en Manel García. Manel, bon vespre una altra vegada.
Bon vespre, novament.
La història negra de tirador, quins corredors van perdre la vida, les seves peraltes?
Home, en total hem de dir que van morir 5 persones, un motorista i 4 ciclistes, 3 d'ells mallorquins i un estranger. Les pistes d'aquella època no eren com les actuals, i fins i tot una pista com Tirador, que llavors va ser considerada durant dècades com la millor d'Espanya, era una pista sumament perillosa, i també els corredors sovint anaven al límit i no gaudien de les mesures de precaució que gaudeixen ara. Llavors, una topada, una relliscada podia ser mortal, i en el cas del tirador, doncs, va ser així. A més, va ser especialment tràgic perquè durant els anys 30 havia tres grans ciclistes. L'únic que va sobreviure va ser Mateu Flaquer, va ser un gran ciclista dels anys 30 i 40, però els altres dos, que eren dues promeses, Josep Nicolau de Lloret i Rafael Pou del Gaida, varen morir el tirador amb una diferència de 2 anys. Eren dos, en Nicolau ja estava en progressió, ja s'havia aconseguit coronar com a campió d'Espanya de mig fons, en carrera moto, i al cap d'uns mesos va, justament, crec que va ser a unes fases del campionat d'Espanya a velocitat, va caure a un dels parals i va morir a l'hospital. 2 anys després va passar el mateix amb en Rafael Pou, quan encara no havia guanyat cap gran prova, però anava en franca progressió.
Estic mirant ara, estic llegint, Manel, els orígens de futbol a tirador i també a Son Espanyolet. El Palma va ser el primer equip que va jugar a tirador, i dia 4 d'octubre de 1903 se va disputar el primer partit documentat, el Palma contra l'Espanya, que era el primer equip de la nostra història que havia estat jugant a la volta d'hora de Son Espanyolet. El futbol primigeni, que com han dit abans, l'erró del Velot va ser no adonar-se'n de la projecció que aniria duent aquest esport, no?
Sí, efectivament. A més, la pista del tirador va ser construïda d'una manera que feia impossible, a diferència d'altres pistes, pràcticament el 100%, a l'entrepista, a la part central, normalment hi cap un camp de futbol. En canvi, el Velós, per qüestions pressupostàries, perquè van comprar una finca que estava al seu abast, perquè la van comprar, no van llogar els terrenys, era unes característiques que impedia que hagués un terreny suficientment gran al mig de la pista, i això indirectament va perjudicar el futbol que va arribar a Mallorca, perquè durant des de 1903 fins al 16, que va néixer a l'Alfons 13, el futbol va estar reclòs allà a una pista que no era la seva, unes dimensions Mínimes. Allà era impossible, com a molts podia fer futbol centre, no, allò llavors no existia, que era impossible jugar en condicions. I quan venien futbol, equips de la península es trobaven amb un camp totalment raro, on fins i tot el Balbat acabava perdent per golejada, però és que no era el joc natural.
De totes formes, allà se van jugar els primers campionats de Mallorca i de Balears.
Sí, efectivament. És a dir, el primer campionat de Mallorca es va jugar entre finals de 1903 i principis de 1904. Va guanyar el Balears, evidentment, perquè ells gaudien del terreny propi, els altres normalment sempre eren equips que es formaven a un barri, a una colla i poca cosa més. El 1908 es va jugar el primer de Balears, perquè també va venir l'equip de Neu de Mahó, que havia guanyat un d'aquests primigenis campionats de Menorca.
Que, per cert, el Mahó va guanyar dins Tiradobas, el primer campió de Balears va ser el Mahó, va ser l'equip menorquí.
Efectivament, perquè ja duien... El futbol de Mahó va començar de 1905-6 a Menorca, vull dir. O sigui, 2 anys després de Mallorca, però es va desenvolupar inicialment amb més força. I a més, gaudien d'un terreny que no estava tan... que no estava encursetat per una pista ciclista. En el cas de Mallorca, aquest va ser el gran problema, que va començar abans, però va quedar allà com encriptat,
sí,
d'aquesta manera.
Sí, estancat molt d'anys perquè no tenia un lloc on desenvolupar-se. Com expliques, Manel, que se tancàs l'any 1973 i encara continuï Tirador existint la seva estructura? Com ha pogut mantenir-se tant de temps?
Doncs, francament, ha estat per fruit de la casualitat, perquè per una... han estat molts factors que entre uns i altres han ajudat a que, per simple casualitat, la pista encara continuï allà. Perquè en primer lloc, als anys 20, en ple esplendor, el Balears va fer el primer pla per construir una pista més grossa. Però el president que havia llavors va emmalaltir, va dimitir i el projecte va acabar en un calaix. Després, als anys 60, va haver un projecte de reurbanització de tot el Llitesarriera, del llavors Màxim Alomar, que com era molt onerós, molt car, es va deixar també el calaix, no va prosperar. Després, als anys 70, van haver altres projectes, també del mateix llavors, però llavors aquesta societat no tenia dopers, per tant no podia dur a terme. Després va ser expropiat per l'Ajuntament, però el Balears va presentar recursos i les altres propietaris també. Per tant, sempre ha passat alguna cosa que ha fet que la pista se salvi, per casualitat, perquè aquella zona és de les millors de Palma. O sigui, és molt, molt, molt estrany que encara sigui allà, després de 40 anys, perquè és una zona realment que té... atractiva.
Sí, sí. Ah,
sí, perquè si en condicions normals, allà als 3 o 4 anys ja haguéssim fet blocs de pisos.
Sí.
Però és un miracle que s'hagi salvat. De fet, és la relíquia de tota Espanya. És la pista més antiga que hi ha, amb diferència.
Sí, sí. I que continuï molt d'anys que se pugui dur a terme aquesta col·locació d'una pista de team, aquest projecte. Manel, moltes gràcies.
Sí, sí. De res, a vosaltres.
Una frau falta i tal volta, te tornarà a l'estar la setmana que ve, que parlarem dels orígens del futbol a Balears.
Quan vulgueu, perfecte.
Una ferrada, moltes gràcies.
Bona nit, Manel, bona nit.
Bona nit, Pere, bona gràcies. Nit.
Ara vull parlar, Pere, amb tu, de la significància, m'han tocat un poquet amb Manel, a nivell social del Veloz Esport i de la Veda, perquè la Veda, que era un casino, efectivament, que estava en el començament del Born, de Barcelona, després se va traslladar també a Tirador, allà, i en aquesta casta de clubs eren en aquella Mallorca de començament del segle XX el lloc de reunió i el lloc de trobada de les classes més poderoses de la nostra societat.
Sí, i en aquell moment estàvem molt polititzats. A dir, els casinos...
És un canvi polític important. Clar, en aquell moment a Espanya.
Els casinos, justament, nosaltres tenim una visió que és... la societat sobretot té una visió decadent dels casinos, que és perquè l'han viscut el que tenim molta literatura, és el moment ja de la seva baixada de prestància i de prestigi social, però els casinos van jugar durant tot el segle IX un paper importantíssim. Els casinos, curiosament, van ser els primers centres cultural, de dinamització de vida social, d'oci, i eren casinos burgesos, de gent molt oberta i de gent on aprofitava per anar a fer negocis, per fer teatre, per fer ball, per fer festes, per fer carnaval, per fer-hi concerts i per fer-hi conferències. Aleshores, tot això, llavors, en el tombant de segle cap al segle XX, sobretot, se van anar creant dins la ciutat diferents casinos, però sobretot ja va privar més la tendència política, les afinitats, els interessos, perquè, clar, la influència que tenia en aquest lloc, tu te volies trobar amb una determinada gent i no te volies trobar amb una altra.
Clar.
I aleshores també hi havia unes complicitats, hi havia un codi no escrit i més a un illa on els silencis i les complicitats són importants, està molt a la Mediterrània. I la Veda serà precisament un d'aquests pals de paer i un d'aquests centres, el círculo serà un altre, però sobretot serà
el círculo que rebrà la visita ni menys que del rei Alfonso XIII.
Efectivament, i la gran modernització, sí. I la gran inversió, i a part se parla de que una part de la quebra o una part
va ser, provocada,
efectivament, la va arrossegar durant dècades en aquesta mala previsió d'aquesta inversió. Però la Veda bàsicament estava formada per el món conservador, però clar, era un moment en què el món de l'aristocràcia de mallorquina, molta ja vivia fora, perdien pes social i en canvi eren notaris, abogats, diguem-ne polítics, els que controlaven aquestes, i la Veda estava controlada sobretot per el maurisme. I a començament de segle, doncs, quan Maura Mandato rompen de ben l'any 13, és precisament coincideix la ruptura de... les crisis fortes de la Veda coincideixen precisament amb aquesta conjuntura de... perquè, clar, els qui duen el negoci del ciclisme són gent més progressista, més oberta, més liberal, més, dir, perquè clar, darrere el ciclisme hi ha molt de negoci. És a dir, vas trobar la publicitat que hi ha a Palma Ciclista a la bicicleta, per donar-nos compte el volum de negoci, i en molt pocs anys la modernització que hi ha del model de bicicleta. Uh-huh. És a dir, és espectacular com aquests anys tenim bicicletes moderníssimes, molt jugeres i sobretot que hi ha una febre per el ciclisme espectacular. En canvi, ja entenc que el futbol no se veu encara com a... Bueno, per ventura, ni a Madrid veuen la importància de futbol.
La setmana que ve, però, contarem els orígens del futbol a Mallorca i de quina manera va evolucionar fins a arribar a la 1916 a la creació de l'Alfons XIII, el primer equip que va tenir un camp de futbol reglamentari propi. Ara m'ho anem a la secció d'en Xisco Mengual.
No pot ser.
Sí, avui m'ho anem. Els carrers de les nostres illes.
Avui farem un repàs a carrers nous. No, a lo millor m'he explicat malament. No a carrers que fa poc que els hi han posat el nom, o que fa poc que els hi han canviat, sinó a carrers que han duit o duen el nom de nou, que casualment són nou. Carrers que han duit el nom de nou. El carrer Missió, també el carrer de Pelaires, i l'actual carrer de Montserrat, el carrer de Boteria, el carrer de Sant Elies, o el carrer del General Barceló, o també el de Sant Agustí, que durant un temps va ser conegut com carrer nou de Sant Agustí. Fins i tot, l'actual avinguda Antoni Maura també va ser carrer nou, un grapat d'anys. Amb aquest darrer en tenim vuit, només m'ho falta un, i és que en aquest ha conservat el nom, però ha rebut llinatges. Estic xerrant del carrer nou de la Calatrava, que va ser carrer nou en els seus orígens. I és que pareix que antigament no hi havia pressa per això de posar noms en els carrers, i del millor estorbaven un temps batir-los, i mentrestant, ja està, que feia mentrestant, i do, carrer nou. És una explicació com qualsevol altra, i fins i tot ningú l'ha pogut refutar. Per tant, és vàlida. I ara li donarem pas a la Gemma.
Bon vespre. Doncs avui us parlaré del carrer de Sant Vicent Nicolau, que està ubicat a les afores de la ciutat d'Eivissa. Aquest carrer està dedicat, jo com ja us he dit, a Pere Vicent Nicolau, que fou un frare i biògraf que va néixer aproximadament a Eivissa el 1585 i va morir Silla el 1657, segons fons de l'Institut d'Estudis d'Eivissens. Molt jove es va professar en el convent de Sant Vicent Ferrer i Sant Jaume de Sol dels Dominics de la vila d'Eivissa. Vicent Ferrer Canal, segons les seves fons, indica que Nicolau fou prior del convent del Baraixín i Orihuela, dos vegades ocupant els carrers 14 i 18 de la relació general. Pels anys 1620 va escriure la primera història d'Eivissa, que porta el títol d'Història d'Eivissa. El manuscrit no s'ha trobat, però l'Ajuntament va fer una publicació amb motiu de la coronació d'en Ferran VII, que va enviar a Mallorca, amb la finalitat que el caputxí Antoni Deià i Tortella redactés una història d'Eivissa a partir d'aquest escrit. En aquest moment no sabia si el manuscrit era de Nicolau, fou anys després amb en Ferrer Canals que queda l'autoria reflectida i així posant en manifest per Isidor Macavich reconeguent el prestigi de Nicolau. El manuscrit de Nicolau torna a Eivissa i segons en Ferrer Canals es trobava a la estança de la biblioteca del convent. No obstant, segons ens indiquen altres autors com Josep Clapés, quan el manuscrit té uns 70 folis va desaparèixer en un incendi del 16 de l'Ajuntament. Altres autors, però, avui en dia posen en dubte la seva veracitat històrica. Tot i així, és una de les primeres obres escrites que fan referència a l'història d'Eivissa i per aquesta raó se li dedica un carrer al frare Vicent Nicolau. I ara donarem pas a Menorca en Joan. Bon vespre.
Bon vespre. Idò, nosaltres seguint la línia de la setmana passada, tornarem a fer homenatge a un altre municipi de Menorca perquè considerem que és una manera de fer un carrer i a la vegada d'explicar als altres municipis per temps no han pogut tractar. Aquesta setmana tractarem un dels municipis més importants de Menorca, concretament els que compten amb el tercer, en què compten més població de Silla, que té 9.000 habitants, a l'estat de l'O, o a la Llor, també conegut per escrit. Es tracta d'un poble d'arrels artesanes i industrials, molt semblant en aquest sentit a Ciutadella i Ferreries, i també alberga la seu de la Universitat de les Illes Balears a Menorca, concretament una casa senyorial coneguda com Can Salort. En quant a l'etimologia, que és la curiositat quan tractava la setmana passada amb el topònim de Ferreries, a diferència de Ferreries, com van comentar que hi havia dues teories principals, aquesta sembla que està més clara i ja apareix escrita, documentada a l'any 1301 com a Ialor. I, per exemple, el filòleg reconegut de reconegut prestigi, en Joan Coromines, hi troba també certa relació amb el topònim mallorquí de l'Aró, que se'l podria donar inclús per fer un programa i que no tractarem aquí a la secció de carrers. I ja per acabar, recordarem que el poble de l'Aró deu la seva fundació en en Jaume II de Mallorca, com moltíssims altres pobles de Menorca. El 1304, concretament, es va fer una donació o una compra d'aquesta finca que rebia el nom d'Ialor, o sigui d'Aló, i a partir d'aquesta compra d'aquesta finca per Jaume II va néixer o es va refundar l'agrupament d'aquestes finques amb el poble d'Aló. A pesar d'això, l'existència de l'antiga parròquia de Santa Eulària, que és la patrona d'Aló, és ja anterior i ja figura en el periatge de 1303, també fet per aquest rei mallorquí. Aló va tenir universitat particular el 1439, o sigui, en el 1439 s'emancipa de la Universitat General de Menorca en seu a Ciutadella, i és important entendre que aquesta universitat d'Aló, des de 1439, és la successora de l'actual Ajuntament d'Aló. Per tant, comptava amb un municipi també amb molt de segles d'història. I donant pas a en Xisco.
Gràcies, Joan, i gràcies, Gemma. Si han començat en nou carrers que varen dur el nom de nou, ara vos xerraré dels carrers que són o han estat Mare de Déu. Són sis, i un d'ells ja bon avall parlar fa temps. Era el carrer de la Mare de Déu de la Mamella, actualment carrer Zabella. Els altres són Mare de Déu de la Salut, actualment carrer de la Cofradia. La Mare de Déu de la Salut és una de les Mares de Déu que més arrel té entre els mallorquins. La seva imatge es conserva a l'Iglésia de Sant Miquel i diuen els historiadors, i si ells ho diuen, no seré jo que li duré el contrari, que el rei en Jaume la duia a la popa de la seva galera quan va venir a conquistar Mallorca. Si jo vos contés els anys que he passat de jovenet venent ciris i estampetes el dia de la Verge de la Salut a l'Iglésia de Sant Miquel, venia fins i tot la Policia Nacional. I és que aquell dia li posaven les joies bones. Però millor, seguim amb les Mares de Déu que mos falten. Carrer de la Mare de Déu de la Mercè, Redempció dels Captius, que crec que deu tenir el nom més llarg de tota la història de Mallorca. Ara és actualment carrer de Arco de la Merced. Una altra és la placeta de la Mare de Déu de Pau, que està en el carrer entre el carrer de Sant Fèlio i de la Pau. També hi ha un carrer anomenat igual, Això és el carrer de la Mare de Déu de Pau, que casualment ara rep el nom de carrer de la Pau, que té la seva història. O millor, ja vol la codaré, que és bastant llarga. I per acabar, un carrer que mo mare sempre tenia a sa boca, el carrer de Mare de Déu del Roser, actualment Calle del Rosario. Això sí, mo mare li afegia un sant, Mare de Déu del Sant Roser. I això ho deia cada vegada que un servidor, fi únic, li feia una animalada. O sigui, molt sovint, Mare de Déu del Sant Roser, quina l'has feta? En poques paraules, també me deia molt allò de... Em faràs pot de canon de pipa. Però ja estic tornant xerrant de jo, i el que mos interessen són els carrers. Així que mos tornarem a veure, millor dit, escoltar, la setmana que ve, en la secció dels carrers de ses illes.
Nosaltres ho deixam aquí, vos deixam ara amb la lectura per part d'en Damià d'un fragment de la rondalla La moda de les testaronges d'en Jordi de Racó. Què vol dir, Damià, que m'assenyalen?
No, que escolta-ho perquè faig una verdadera creació del gigant.
La setmana que ve vos parlarem dels orígens del futbol i posarem la cloenda en aquests programes que han dedicat en els orígens del nostre esport. Vos parlarem dels primers clubs que van sorgir i de com se va arribar a la creació de l'Alfons XIII. Vos deixem-hi amb aquesta ensalatura d'aquest fragment de la rondalla, L'amor de les tres taronges d'en Jordi de Racó. Ivan, com sempre ha estat en nosaltres la part tècnica. Gràcies a tots, bon vespre.
Fragment de rondalles mallorquines, L'amor de les tres taronges d'en Jordi de Racó. Ella posa en Bernadet davall l'escudelleta de brau i es cavall davall en el cassolí i es cap d'una estona t'atac. S'entrega gigant amb unes bones passes. En suma qui en suma se posa a dir «Sent olor de carn humana! Ja en menjarem aquesta setmana! Qui ha passat per aquí? Sent olor... Oh, de carn humana! Ja menjarem si el dimoni no mos engana! Qui ha passat per aquí?
IB3 Ràdio.